Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. L'home que diumenge hauria segrestat i agredit la seva exparella en un descampat a les Gavarres s'ha entregat als Mossos d'Esquadra i passaran les pròximes hores a disposició judicial. A nit, el sospitós, buscat per la policia, es va lliurar a la comissaria de Girona. Diumenge, el presumpte agressor hauria capturat la dona, veïna de Girona, i la va retenir i agredir durant hores, ferint-la amb un objecte punxant en una zona boscosa del massís de les Gavarres. La víctima va poder fugir a peu i va aconseguir arribar fins a Quart, al Gironès, on va demanar ajuda als veïns. La dona que presentava diverses ferides, va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I us expliquem que l'àrea bàsica de salut de Falset ha iniciat una prova pilot al Camp de Tarragona que pretén harmonitzar els estàndards de cures d'atenció primària. És el programa Ares d'atenció primària. Manel Sales, Ràdio Falset, bon dia.
Bon dia. El programa Ares AP té per objectiu garantir una pràctica assistencial amb evidència i rigor científic, minimitzar la variabilitat de la pràctica dels infermers i les infermeres i garantir l'equitat i seguretat dels pacients. Ho explicava Núria Martín, infermera clínica territorial del Camp de Tarragona.
Es tracta de generar, crear plans de cures estàndards en base a uns motius de consulta. Són plans de cures basats amb evidència científica.
En més d'un any, un equip d'infermeres i infermers clínics de tots els àmbits territorials de l'Institut Català de la Salut i altres entitats proveïdores han elaborat i harmonitzat els primers 97 plans de cures estàndards dels motius més freqüents que s'atenen als centres d'atenció primària. La de Falset és la segona àrea bàsica de salut del Camp de Tarragona que aplica aquest nou programa i s'espera que a mitjans del 2021 ja s'hagi desplegat a tota la regió sanitària.
Us expliquem ara que a l'Espluga de Francolí, la Fundació Chiquillos en el Campo gestionarà l'ermita de la Santíssima Trinitat. Josep Marató, des de l'Espluga FM, bon dia.
Bon dia. La Fundació Chiquillos en el Campo fa 3 mesos que gestiona l'ermita de la Santíssima Trinitat de l'Espluga de Francolí, després que la Fundació Siurana abandonés el projecte aquest estiu, però es troba tancat a causa dels problemes per aconseguir uns permisos d'activitat. El mossèn de l'Espluga, Marcus Vinicius, ha explicat que volen desenvolupar un projecte social amb adolescents i joves.
És una fundació que té un patronat, tenen cases per tot Espanya i tenen un projecte d'ajudar principalment infants i adolescents amb famílies problemàtiques. No?
Fons de la nova entitat gestora han assegurat que estan topant amb molts problemes burocràtics, ja que l'ermita es troba dins de la reserva natural del barranc de la Trinitat, a tocar del paratge natural d'interès nacional de Poblet.
I a Riudoms, ultimen les últimes preparatius de la Fira de l'Avellana. La novetat d'enguany serà la gastrofira, en què es podran tastar productes quilòmetre zero. Eric Rosique, BX Ràdio.
Riudoms comença a tenir a punt els preparatius per la Fira de l'Avellana 2019, que enguany arriba a la seva 39a edició. La tradicional visita tècnica a les instal·lacions de tractament de fruita seca i crisol es farà el proper diumenge 4 d'agost. La Fira de l'Avellana és un dels esdeveniments més icònics a la vila de Riudoms, que ja comença a organitzar tots els preparatius per a aquesta fira. La novetat enguany de la Fira de l'Avellana és un espai de gastrofira on l'objectiu és tastar i conèixer productors locals i de proximitat. El director de la Fira de l'Avellana, Francesc Xavier Bonet, explica la importància que té la Fira de l'Avellana de Riudoms.
Aquest any introduïm aquesta novetat, que és la gastrofira, per donar-li més pes a la promoció dels productes locals.
A més, la gastrofira inclou activitats de cuina, que inclourà show cookings, tallers de cuina o presentacions de productes.
Gràcies. Tornem amb informació actualitzada en els propers bulletins.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts a una nova edició del Mar i Muntanya, aquesta primera edició del Mar i Muntanya d'agost, del mes d'agost, aquest dijous 1 d'agost, comencem mes i comencem programa. Nosaltres ara mateix us acompanyarem fins la 1, us acompanyarem des de Ràdio Vilafant, des de la Veu de Sant Joan, des de Ràdio Salrà i des de Ràdio L'Escala. també Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí, tot això amb el suport de la xarxa de comunicació locals, que fa possible doncs, que estiguem enllaçades totes les emissores per fer cada dia de 11 a 1 doncs, aquest Mar i Muntanya. Anem a començar, anem a saludar també els companys que tenim aquí a l'estudi de Ràdio Vilafant, que ja estan aquí amb nosaltres a punt i preparats per aquestes dues hores de directe. Víctor Grau, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
I Josep López, bon dia.
Molt bon dia.
Avui també t'has canviat de cantó, eh? T'ha agradat aquest costat.
M'ha agradat més, perfecte. Més bones vistes.
A la meva
més.
Dreta, a la meva dreta. Doncs el dia mundial, avui, de quin dia mundial estem parlant? Avui hi ha com dos dies mundials
avui, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
El primer explica'l tu, que tens més experiència, crec, en aquest tema.
Vale, doncs mira, sí, avui comença la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que és de l'1 al 7 d'agost. Els que esteu posats en aquest tema de lactància materna, potser em direu, no, que la Setmana Mundial de la Lactància és el mes d'octubre. Sí, la Setmana Mundial de la Lactància Materna és ara a l'agost, però aquí a Espanya es creia doncs, que a l'agost tothom estava molt de vacances i quan es va instaurar aquesta setmana per reivindicar la lactància materna, doncs no hi havia tantes xarxes socials, el món potser no estava tan globalitzat com ho està ara, i es va decidir doncs, fer-ho a la setmana 41 de l'any, que seria quan un bebè iniciaria la seva lactància, que seria la primera o la segona setmana d'octubre. I dir-vos també aquest mes d'agost, del 25 al 31 d'agost, hi haurà la Black Breastfeed Week, la setmana de la lactància, per reivindicar les dificultats específiques que tenen les mares negres als Estats Units per poder alletar. I aquest és un dels dos dies mundials que hi ha avui, i a més crec que és important.
I tant.
Perquè cal defensar doncs, la lactància, perquè és una qüestió de salut, de benestar, i que crec que si tots doncs, podem prendre llet materna, doncs estarem molt més sans. I l'altre dia mundial, Víctor, aquest és divertit, no? Si més no, per dir una altra paraula.
Sí, podem dir que és un dia alegre, perquè sí. Avui és el dia mundial de l'alegria.
I has triat aquest tema?
Sí.
Doncs sí, sí. Aquest dia mundial de l'alegria...
Que precisament aquest tema és alegria, del Cirque du Soleil, no? No és molt alegre, no?
No tens algun altre més alegre?
Sí que és alegre.
Sí, és alegre.
Bueno, hi ha algun altre més alegre?
Parla d'alegria, això sí, aquest tema. No sé, té com un punt melancòlic, no? I a vegades l'alegria també ve de la melancolia, no? Està bé. Bueno, no sé, a mi em transmet això. Clar, la música transmet a cadascú doncs, el que transmet.
Sí, sí.
Doncs amb aquest tema d'alegria que ens posava
en
Víctor, anem cap a l'actualitat passada. Què va passar tal dia com avui? Doncs uns quants anys enrere, perquè comences molt enrere avui, eh?
Enrere, bueno... Doncs mireu, com que comencem l'agost, comencem amb una efemèride d'August, de César August, en aquest cas, l'any 30 abans de Crist, prenia control d'Alexandria tal dia com avui. Ara ja anem uns anys més endavant, eh? El 1876 arriben a Girona les monges de Sant Josep, procedents de Calella de la Costa, i s'instal·len a la pujada de Sant Domènec. El 1963 moria el bisbe de Girona, Josep Cartanyà. I el 1985 l'Ajuntament decidia no enderrocar la Torre de les Aigües després de rebre l'informe dels col·legis professionals d'arquitectes i aparelladors favorables a la seva conservació. I el 1995 s'enderrocava l'edifici de l'antiga fàbrica de gasoses La Immortal de Girona, també conegut l'edifici com a Can Vidal. No sé si tu recordes, Mercè, aquesta gasosa de La Immortal de Girona.
No, no la recordo.
Jo tampoc, la veritat. Però segurament en el seu moment va ser molt coneguda. I ara anem a felicitar els Feliços, les Fes, les Esperances, les Caritats i els Alfons de Maria en el dia del seu sant. A tots ells, moltes felicitats. A tu t'agrada el cinema,
doncs
Mercè?
Sí, a mi m'agrada molt el cinema i, a més a més, si algun dels nostres oients del que ens esteu escoltant avui us agrada el cinema, doncs ben atents a la sintonia del Mar i Muntanya perquè avui sortejarem dues entrades per anar al CatCinema. Dues entrades, una per la primera persona que truqui i l'altra per la segona persona que truqui. Així que molt atents. Si us sembla, abans d'anar a saludar els companys de les altres emissores, de Llançà, de Sant Joan les Abadesses, de Salrà i de l'Escala, doncs hi posem una peça musical i de seguida repassem l'actualitat del territori.
I don't know.
Doncs amb aquesta proposta musical que té molt a veure amb l'actualitat, amb el que us explicaré d'actualitat des de Ràdio Vilafant, doncs anem a fer el repàs, com sempre, a l'actualitat anem a saludar els nostres companys a les diferents emissores. Ara anem cap a Mar, anem cap a Llançà amb el nostre company en Quim Agustí. Bon dia, Quim, què ens portes?
Bon dia, des de Ràdio Llançà anem a fer un petit repàs de les activitats que tenim per avui i fins al cap de setmana. Per avui tenim visites guiades en família, dues. Una és al Port i la Llotja, a les 5 de la tarda a la Llotja de Pescadors. En allà la gent que vagi en aquesta visita guiada, que és gratuïta, doncs veurà com es descarrega el peix, com es fa la subhasta i tot l'engranatge des que el peix arriba al port fins que ja marxa amb els compradors, amb els peixaters. I una altra, i aquesta, perdó, és a les 5 de la tarda a la Llotja de Pescadors, hem dit gratuït, i per reserva sempre a l'oficina de turisme. I l'altra visita guiada que tenim és el Wine and Beach, que és una enorruta pel camí de Ronda i es fan parades en llocs emblemàtics i de cert interès paisatgístic, i en allà es fan uns tastos de vins. Això és a les 7 de la tarda, també des de l'oficina de turisme del port, i sempre les reserves s'han de fer a l'oficina de turisme. També aquesta nit a les 10 tenim sardanes amb la Cobla Bisbal Jove a la plaça Major, a les 10 de la nit, i ja anem a recordar doncs el que tenim per més endavant. Recordem primer de tot que el 14 d'agost tenim actuant a la platja de la Gola de Port de Llançà a Sau 30, que les entrades estan a la venda, que van les ventes a molt bon ritme, per tant, si algú està interessat en aquest concert, que s'afanyi, perquè si no es quedarà sense entrada, i això que n'hi ha encara gairebé 1.000, i que les entrades es poden comprar a la Casa de Cultura de Llançà o a tiquetea.com. I per aquest cap de setmana, doncs el que ja fa dies que anem dient, el Mac Marín, que si no tinc mal entès avui entrevistaràs des d'aquí a Ràdio Vilafant, que arriba aquest dissabte a 2:15 de la nit, entrades també a la venda 10 euros, el dia de l'espectacle 12 euros. Per tant, val la pena, 1, comprar les entrades abans, i 2, escoltar tot el programa, perquè si no m'equivoco també hi haurà sorteig d'entrades avui en directe. Doncs això seria tot des d'aquí a Ràdio Llançà.
I tant que sí.
Amb una temperatura de 23,2 graus, una humitat del 56%, si està de meravella.
Doncs i tant que sí, el que comentaves, Quim, tindrem el plaer de parlar amb el Mac Marín, de poder-lo entrevistar, i a més, doncs, si els nostres oients segueixen atents, doncs potser tindran sorpresa i podran veure'l doncs, aquest cap de setmana a Llançà. Així que, doncs, una molt bona proposta, que estiguin atents aquí al Mar i Muntanya. Gràcies, Quim Agustí, des de Ràdio Llançà. Ara el que fem és anar cap a la muntanya, cap a Alta Muntanya, ja està batejat com a Alta Muntanya. Anem cap a Sant Joan les Abadesses amb el company de la veu de Sant Joan, amb en Guillem Planagumà. Bon dia, Guillem, per on passa l'actualitat avui a Sant Joan les Abadesses?
Molt i molt bon dia. Ja se'ns ha quedat això d'alta muntanya. Demà en parlarem, demà us ho demostrarem, aviam si som alta muntanya o no, quan vinguem al bolo cap aquí, cap a Sant Joan. Doncs bé, avui des de Sant Joan estem pendents del ple que va haver-hi ahir, el ple d'Orraular, doncs, que va haver-hi a l'Ajuntament ahir al vespre. D'allà en van sortir un parell de notícies. La primera és que, bé, aquí si sou de Sant Joan o hi passeu, sabreu que des de fa un temps, una mica als afores de Sant Joan, a la colònia Lleudet, doncs porten ja uns mesos treballant i fent-hi unes obres. La colònia Lleudet és una antiga colònia industrial que ara des de fa uns mesos doncs hi estan tornant a remenar, renovant algunes cases, tirant a terra d'altres, i també entre d'altres doncs fent-hi allà i volen fer una rodona, per exemple. I això, sempre, i començo també dient això, una mica sempre ho referia a nosaltres com a alta muntanya, però heu de saber que la nostra zona té molta pagesia, sí, és veritat, però la indústria, i aquesta ha estat el veritable motor econòmic del poble, i això de la colònia Lleudet n'és una mostra. En aquest sentit, doncs, us expliquem que hi ha un polígon industrial aquí a la colònia Lleudet, això, a pocs quilòmetres de Sant Joan, que de fet demà hi passareu per venir, tots vosaltres, si, quan vingueu, que està creixent i se n'està urbanitzant una part nova, com us dèiem. Ahir vam saber, doncs, al ple que les obres d'aquesta rotonda que vol fer un accés a aquest polígon estan aturades des del maig a petició de Carreteres de l'Estat. I és que el Ministeri, després d'haver donat llum verd al projecte inicialment, ara l'ha aturat perquè no vol que la rotonda es faci per sobre d'un tub de gas que han descobert doncs, que hi ha. Ara s'ha hagut de fer un projecte per desviar, que era un cost de 100.000 euros i la meitat dels quals haurà de pagar l'Ajuntament. Ahir l'alcalde al ple Ramon Roquer va explicar una mica que ha trasllat al Ministeri una mica aquesta inquietud de que no troba normal doncs, que aquesta decisió arribi ara quan hi han començat les obres. L'escoltem.
El Ministeri, en aquest sentit, diu nosaltres tenim la potestat per dir allò que considerem oportú en el moment que considerem i, per tant, en aquests moments us diem que ens heu de traslladar aquest cas. Per tant, la rotonda es para i tota aquesta paralització precisament ha sigut tot el temps en què s'ha hagut de parlar amb gas natural, s'ha hagut de fer un projecte de desviament del gas.
Tot això, l'alcalde confia que les obres tornaran a arrencar aviat, deia aquest mateix mes d'agost, comentava. El ple i també es va aprovar, per altra banda, la compra d'un immoble al número 10 de la carretera de Ripoll per prop de 161.000 euros per millorar l'accés al barri de l'estació i també Ogassa. Si sou de Sant Joan, doncs és el trencant que hi ha doncs, venint de Ripoll, que pot anar cap a Calllames i cap a Ogassa. Hi ha una casa doncs, que ja fa anys que està en gairebé en ruïnes, de fet fa uns anys hi va caure el sostre i ara estava sense sostre. Doncs és aquella casa la que ha comprat l'Ajuntament per fer-hi allà doncs, un accés millor cap a l'estació, cap a Ogassa, i també per fer-hi fins i tot una zona verda. Sembla que hi haurà espai. Aquesta compra arriba després que el consistori hi hagués comprat el magatzem, que hi ha just al costat, i ja fa més d'un any que el van comprar. Doncs fa un mes van mostrar la voluntat de també adquirir aquesta casa doncs, per poder fer aquest espai verd i aquest millor accés cap a la carretera d'Ogassa. Sergi Albic, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i cap de l'oposició, va explicar però per què van votar-hi en contra.
Creiem que en definitiva és malgastar 160.000 euros, on hi hem de sumar tots aquests projectes que ha dit vostè, el d'Enderroc, a més a més la modificació del POM, l'arranjament de tot aquest espai, el projecte de l'Enderroc, per tant això ens anirà molts més diners, quan creiem que mateix l'Ajuntament o Sant Joan té altres prioritats.
L'alcalde, però, va explicar que sí que serà una millora substancial per l'accés als veïns de l'estació i també als d'Ogassa, ja que en aquell punt s'incorpora la Nacional 260 de forma quasi perpendicular i aquests més de 160.000 euros es pagaran en tres terminis, va explicar també. Des del Ripollès també estem pendents del ple, que també va tenir lloc aquesta setmana a Ripoll, i dues notícies potser no en to també una mica polèmic, però fins i tot encara més, i és que el darrer ple que va fer ara fa una setmana a Ripoll, el Front Nacional de Catalunya, recordem aquesta agrupació que està al ple de Ripoll, va fer arribar dues propostes per als treballadors públics de l'Ajuntament de Ripoll, en els quals hi havia dues esmenes que deien, per exemple, que instava a les treballadores a no poder portar vel en les hores de feina i entendre i parlar correctament el català, i van fer aquesta moció dient que no podia ser així, que si no fos així que no es pogués contractar. Bé, ahir ens arriba la notícia, des del meu punt de vista positiva, no? Des de que el ple de Ripoll ha tombat totalment aquestes dues mocions, com dèiem, del Front Nacional de Catalunya, i al final ha quedat en un tema anecdòtic. Evidentment la votació va comptar amb els vots en contra de totes les agrupacions, excepte la del Front Nacional. I això és tot des del Ripollès, avui amb una temperatura potser una mica superior a la d'ahir, però la pluja de fa un parell de dies ha fet que encara es noti aquesta fresqueta temperatura, pensem, molt agradable.
Doncs quina sort que teniu d'estar més fresquets que aquí. No fa la calor d'aquests primers dies de juliol. Hem començat un agost més suau, però quina sort que teniu d'estar més fresquets aquí a Sant Joan les Abadesses. Anem cap a muntanya i riu, cap a Celrà, amb el nostre company, en Lluís Salabert, de Ràdio Celrà. Per on passa l'actualitat avui a Celrà, Lluís?
Bon dia des de muntanya baixa de Celrà. Orgullosos del riu, el massís i la plana. Avui es nota que és el primer dia sense casals d'estiu. Ahir van acabar els casals d'estiu, quan vam venir ja vau veure l'ambient que hi havia. Avui està tot molt parat. Els cursos de l'Escola Municipal d'Art de Celrà, que han estat treballant en el casal 7 tècniques artístiques diferents, començarà el proper 1 d'octubre. També informar-vos que aquest matí els Mossos ens han comunicat que ahir a la nit es va entregar l'home acusat d'agredir durant hores la seva exparella. L'home la va pujar a les Gavarres el diumenge, la va apunyalar. No se sap si la va donar per morta, però ella va aconseguir fugir. Va aparèixer malferida a casa d'una veïna de Sant Mateu a Quart. També dir-vos que ahir al migdia es va inaugurar la nova nau industrial del grup Sol Gironès dedicada a l'energia solar, que inclou també distribució i exportació. Hi van assistir el batlle i el tinent batlle i el regidor de promoció econòmica. Fins aquí.
Doncs gràcies, Lluís, des de Ràdio Celrà. Anem ara cap al mar, ara sí, mar, al costat de mar, des de la ràdio L'Escala, que es veu al bar des del balcó, amb Juanjo López, que avui ens parla del Club Natació. Què passa amb el Club Natació? Juanjo, bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, perquè Esquerra Republicana demana un esforç per evitar perdre el Club Natació Cargol. Doncs, com dèiem, Esquerra Republicana de l'Escala ha demanat al govern escalenc durant el ple celebrat el passat dilluns 29 de juliol que faci un esforç per evitar la dissolució del Club Natació Cargol. Ja fa uns dies que els membres del club anunciaven que no eren capaços de seguir endavant i que, per tant, deixaven l'entitat. Des d'Esquerra, després de parlar amb membres del club, s'han assabentat que el problema és no disposar d'un espai en condicions per poder entrenar. I en diverses ocasions, la falta d'acord entre el club i l'empresa que gestiona la piscina municipal, problema que ja ve de fa anys. És aquí on el partit d'Esquerra ha demanat al regidor d'Esports que reprengui aquestes converses per tal d'aconseguir que els membres del club puguin seguir practicant i entrenant. Els republicans són conscients que l'empresa que gestiona la piscina municipal vetlla pels seus interessos econòmics i sense una compensació econòmica per cedir aquests espais pels entrenaments del club no hi haurà cap acord. Des de l'Ajuntament encara tenen esperances perquè la situació pugui capgirar-se i el club segueixi endavant. Des d'Esquerra Republicana es demana a l'Ajuntament més implicació per tal de no perdre aquesta proactivitat que caracteritza els joves de cada població. I passem una mica d'agenda perquè aquest cap de setmana, els propers 3 i 4 d'agost, es celebra la novena edició de la Biennal d'Art de Jafre, promoguda per Jafre Projects, amb Mario Fletch al capdavant. La proposta de la Biennal és convidar artistes visuals a investigar la relació entre paraules i arts visuals. Prenent la paraula com a punt de partida, s'utilitzarà la traducció de paraula al guaraní Nye, com a títol conductor. I recordeu, molt important, que avui es celebra la 43a cantada de veneres de l'escala, que es celebrarà a les 10 de la nit d'avui a la Riba. L'organitza la Penya Blaugrana de l'Escala i participen els grups Portbó, Barca de Mitjana i l'Espingari. Suposo que us he d'esperar tots per aquí, no? Que vindreu a veure'm avui.
Hi ha moltes propostes, hi ha moltes propostes, Juanjo. Doncs mira, interessant aquestes que ens fas arribar des de l'Escala. Explicar-vos des de Vilafant que el proper diumenge 4 d'agost Sos Costa Brava tancarà el primer any d'activitat d'aquesta entitat que reivindica doncs, el dret a conservar la Costa Brava. També us explicarem que, aprofitant les aturades de vacances d'estiu, l'Ajuntament de Roses ha estat realitzant diferents actuacions de millora i manteniment a les escoles públiques, aprofitant doncs, que no hi ha activitat escolar. En aquest any l'Ajuntament de Roses està treballant en diferents centres, com l'Escola Narcís Monturiol, on s'està renovant el pati, el paviment, els lavabos, amb un pressupost tot de 66.000 euros. També us explicarem a Ràdio Vilafant que l'Adrinoc beneficiarà 7 empreses a l'empordaneses amb els ajuts líder del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En total, 209 ajuts aprovats. I res, això que et deia Juanjo, que hi ha moltes propostes avui, te'n faig dues més, o sigui, propostes musicals, o sigui, que tenim coses per tots els gustos. Si us agrada l'havanera, podeu passar molt bona estona en aquesta platja que ens comentava en Juanjo amb les havaneres, però també si us agrada Morat, aquest grup colombià, a la Ciutadella de Roses, en el marc del Festival Sons del Món, teniu l'oportunitat de poder-los escoltar en directe, i si voleu gaudir de jazz i de vi de l'Empordà, del vi de Vilamaniscle, podeu anar a la Jazzejada. Es tracta de 5 concerts a partir de 8:45 del vespre, i ja està tot a punt. El seu alcalde avui ens ho deia, amb Montbonaterra, l'alcalde de Vilamaniscle ens explicava que estava ja tot a punt. No el podem escoltar. Bé, es tracta de pagar un tiquet, podeu gaudir de tots els concerts, gaudir del poble i degustar doncs, el vi i poder passar una bona estona al municipi de Vilamaniscle. Nosaltres ara el que farem...
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weizmann.
Sabíeu que al Parc Natural es fa un cens en daus marines?
Com cada any, al Parc Natural es fa un cens hivernal d'aus marines. Amb les embarcacions del parc i desaterren prismàtics i telescòpics, els tècnics de fauna identifiquen les espècies per calcular la diversitat d'ocells marins al parc i compten el nombre d'individus de cada espècie per comparar la població d'enguany amb la dels anys anteriors i veure la seva evolució. Aquest any, a les Illes Medes destaca l'estabilització del nombre de gavians, l'Arus mitchellis, amb uns 6.800 individus. Sembla ser que les polítiques de gestió de residus a l'abocador de Solius dels darrers anys podrien tenir a veure amb aquesta estabilització. S'ha observat també un repunt de l'àrids enguany a la presència d'un grup de 673 gavines rialleres. Aquestes gavines canvien de zones d'hivernada cada any i aquest any ha estat a casa nostra. El nombre de parelles de corb marí emplomallat ha vist un lleuger augment. S'han detectat 7 parelles, el que podria indicar que la població s'està recuperant. En el cas del corb marí gros, s'observa cert manteniment dins de les oscil·lacions que presenta aquesta espècie. S'han comptat 81 individus. En quant a baldrigues, un any hi són i altre no. Aquest 2019 no han vingut. Us animeu a agafar els prismàtics i la guia d'ocells i mirar cap al mar a veure què identifiqueu?
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mar i muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i muntanya en directe, 12:00 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ja sabeu que al Mar i Muntanya ens agrada descobrir diferents llocs, diferents indrets. Avui volem descobrir un indret que ens, de la mà del nostre company, en Guillem Planagumà, de la Veu de Sant Joan, que ens parlarà de Can Villaure i ens parlarà en concret d'uns crancs que hi ha en el riu. Si us sembla, escoltem aquest reportatge que ens ha preparat en Guillem Planagumà.
Doncs avui tenim els estudis de la Veu, en Pau Ortiz, que de seguida saludem. Ell és membre de l'associació Alter, que fa divulgació i educació ambiental aquí a la comarca del Ripollès, i en especial a Sant Joan, on tenen la seu. A més, és coordinador del casal de nens doncs, de natura que estan fent ara aquests mesos d'estiu. I bé, doncs és un bon coneixedor, no tan sols dels paratges i indrets que té Sant Joan, sobretot els naturals, no? És el que està més avasat, sinó també de tot el que l'envolta, no? De la natura que hi tenim, a la fauna que hi tenim, la flora que hi tenim, i justament amb en Pau, que volem parlar avui una mica doncs, d'algun d'aquests indrets. Bon dia, Pau.
Bon dia.
Avui volem parlar, i ens vens a parlar una mica, de crancs, i en concret d'indret, localitzem-ho, del pas que té el riu Ter, en aquest cas a Ripoll. Ens parlaves de l'excursió que esteu, de les excursions que esteu fent aquests dies en aquest punt, a prop de Can Villaure, a Ripoll, per fer una extracció de crancs, no? Ens en parlaves.
Sí, correcte. Aviam, nosaltres estem coordinant un casal en què participen diferents nens de diferents edats, i llavors al grup de grans els hi plantegem una sortida en què anem fins a aquest lloc, perquè és un punt on hi ha un tipus de cranc, una espècie de cranc que és una espècie de cranc invasora, és intentar doncs, ajudar a controlar aquesta espècie. es tracta d'un cranc que se'n diu el cranc senyal. És una espècie d'origen americà, de Nord-Amèrica, i per ara se n'ha detectat en força quantitat del Ter cap a baix, del Ter de Ripoll cap a baix, cap a mar. I llavors, doncs, el problema d'aquesta espècie és que és una espècie que en la seva zona nativa, que és a Nord-Amèrica, viu en zones fredes, i per tant és una espècie que és potencialment invasora del que seria les diferents conques dels rius i afluents del Ter de la comarca del Ripollès.
Molt bé, en aquesta secció d'indrets parlem d'aquests llocs. Si et sembla, comencem abans de començar a parlar més d'aquesta sortida que hi feu en aquest punt del Ter, perquè la gent se situï, no? Aquest paratge, que és aquest punt en el qual el Ter passa per Ripoll. Tenim companys de Salrà, de Vilafant, que ells també coneixen bé el Ter per aquesta de les seves comarques, però és molt diferent el paratge, la natura, la vegetació que trobem en aquest punt. Descriu-nos l'espai perquè ens el puguem imaginar.
Molt bé, el Ter té tres parts principals, no? La capçalera, el tram mig i el tram baix. El tram mig seria, aquí més o menys començaria el tram mig, potser una miqueta més amunt. El tram més alt seria, doncs, la zona de capçalera de recepció de l'aigua, on és més abrupta i baixa més. En aquí comença a suavitzar-se, a fer un trajecte on les aigües es mouen prou, però ja no és una aigua molt remoguda. El riu ja és prou ample, s'han juntat els dos, el Freser i el Ter, tots dos proporcionen més aigua, hi ha força aigua en aquest tram d'aquí, i actualment a causa de les riuades que van haver-hi el 15 d'octubre i després de la gestió forestal que se n'ha fet, els boscos de ribera estan una mica reduïts, per dir-ho d'alguna manera, però en tot cas hi ha una vegetació de ribera important, amb salzes, amb verns, amb pollancres, amb diferents vegetació, doncs, que fan un coixí de ribera a banda i a banda. I llavors, doncs, és un tram, diguem-ne, que hi ha zones que encara estan força naturalitzades.
Molt bé, ara parlem d'aquest aspecte, d'aquesta aparença del riu, en ara aquest punt de l'estiu. No sé si aquest punt del Ter canvia molt a l'hivern i a l'estiu, no tan sols a nivell de vegetació i flora i fauna que hi podem trobar, sinó també a nivell d'aspecte, no? Suposo que tots aquests arbres que ens comentaves són de fulla caduca, de manera que deu canviar molt l'aparença també del lloc.
Sí, sí, tots ho són, i per tant, sí, durant l'hivern l'aspecte és ben pelat i durant l'estiu doncs tenim una frondositat important en les zones on el bosc de ribera es conserva, està clar. A banda, també hi ha el cabal que canvia. Estem en una comarca, doncs, de muntanya, de capçalera, la pluviometria, de fet, a Catalunya, és més abundant a la tardor i a la primavera, i és quan portaria més aigua. I l'estiu pot fer algun cop d'aigua perquè poden haver-hi tempestes fortes a capçalera. O l'època, en principi, que podria ser que baixés una mica menys aigua seria l'hivern, perquè si cauen precipitacions i fa prou fred, serien en forma de neu o de gel.
Molt bé, ens parlaves al principi, doncs, d'aquestes excursions que esteu fent en aquests punts, en aquest punt en concret, en el seu pas del Ter per Can Villaura, al municipi de Ripoll. Amb el casal, no? Esteu fent aquestes visites allà per visitar aquest protagonista, que és el cranc senyal, no? Com feu aquestes visites i quins objectius tenen?
Les fem en conjuntament amb agents forestals, no ho fem només pel nostre compte, tenim sempre en compte que s'han de fer les coses ben fetes. Aquesta és una espècie, doncs, que és un gran problema per el cranc autòcton, l'espècie de cranc pròpia d'aquí de la comarca. Llavors, doncs, el que fem és anem allà i els joves ens ajuden, els joves que participen al casal, a capturar els crancs i extreure'ls del riu. És una manera de disminuir la població, lleugerament la població que hi ha en el riu d'aquesta espècie invasora.
Molt bé. Ara, no, des de fa temps que sentim parlar d'aquestes espècies invasores. No sé aquesta en concret com ha arribat i fins a quin punt és perillosa per l'ecosistema del riu Ter.
Aquesta espècie ha arribat, com moltes altres, perquè les persones s'han introduït. En realitat, els crancs, que són el cranc de potes blanques, el cranc que hi ha hagut durant molt més temps en els nostres rius, és un cranc que es consumia gastronòmicament i es capturava. i a més que es considerava que tenia un valor gastronòmic bo. Llavors sembla ser doncs, que a partir de la industrialització del país i de la contaminació de les aigües, aquestes espècies doncs, van començar a quedar relegades a punts d'aigües netes perquè no aconseguien sobreviure amb aquests rius tan contaminats. A mesura que els rius han recuperat la qualitat de les aigües, ha facilitat que aquests crancs poguessin tornar en els hàbitats que ocupaven més antigament, però entremig, com que faltaven els crancs aquests, van haver doncs, diferents iniciatives, normalment per part de privats, en què introduïen crancs d'origen normalment americà que són més resistents, i això ha afavorit l'expansió d'aquestes espècies. Un dels crancs més coneguts és el cranc vermell, que està molt difós en terra baixa i que és molt abundant, per exemple, en zones com el Delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà, i altres llocs, i en les zones més fredes el cranc americà no arribava. En aquesta comarca el cranc americà d'augment, que jo tingui constància, no ha arribat, perquè el fred de l'hivern el frena. Llavors, doncs, en aquestes zones és on es podia introduir, i de fet s'ha fet, doncs aquest cranc de senyal. Aquest cranc senyal, el problema que té és que és portador d'una malaltia que amb ells, en aquesta espècie de cranc, els afecta molt poc, però en canvi en el cranc propi d'aquí, en el cranc de potes blanques, doncs el mata. I llavors les poblacions del cranc de potes blanques van reduint-se i a la vegada es van augmentant, van fent-se més grans les poblacions de cranc senyal.
Entenc que ara parlaves del fred, que altres espècies potser els afecta més al fred. El cranc senyal no li afecta el fred, eh?
No, en el cas del cranc senyal, com que és originari d'una zona de Nord-Amèrica freda, de fet, fent frontera amb el Canadà, hi ha poblacions allà, doncs el fred no és un factor limitant per ell. Per tant, és un potencial invasor de totes les conques del Ripollès.
Més enllà d'aquesta malaltia, és depredador d'alguna altra espècie, dels altres crancs, per exemple, i alhora té algun depredador?
Bé, l'avantatge que tenim en la nostra comarca i, de fet, a l'extensió a Catalunya és que hi ha diverses espècies que són depredadores de cranc. Hi ha, per exemple, les llúdrigues, els bernats i altres espècies que s'alimenten de peixos, també s'alimenten de crancs. Per tant, sí que hi ha depredadors del cranc, de tots els crancs, ja sigui, no fan distincions a quin cranc és el que es mengen. Llavors, el cranc senyal és depredat per part d'espècies locals. Això és un avantatge que pot ajudar a controlar una mica l'espècie. D'altra banda, no aturarà el que seria la malaltia que porta. Per altra banda, el cranc senyal que està fent és desplaçar i afectar les espècies autòctones. També s'alimenta d'altres espècies pròpies d'aquí, però bueno, no seria tant la seva depredació, el seu potencial depredador, el que seria un problema per l'ecosistema, sinó sobretot el fet de que la seva presència pot eliminar completament les poblacions del cranc de potes blanques.
Molt bé. Parlava ara també d'espècies invasores aquí al Mar i Muntanya. El programa fa dies que també parlem de l'oruga del boix, d'aquesta acre, aquesta polilla, que ara de fet fa uns dies que potser en veiem menys, però al principi d'estiu, a finals de juny i principi de juliol, era absolutament una plaga, no sé si potser de les més alarmants també a nivell d'afectació de l'ecosistema i en una espècie en concret que és el boix, que l'està doncs, matant. No sé si per a prop del Ter també en trobem de boixos i d'oruga del boix, per tant, i si és perillós també per aquest tipus d'ecosistema que estem parlant, com el del riu Ter, en aquest punt que aneu a buscar els crancs en el seu punt per Ripoll.
Els boixos és una espècie d'arbust que sí que pot créixer a prop del riu, però bueno, creix també en els bassans de muntanya i fins i tot a gairebé alta muntanya. Sí que és veritat que la invasió de l'oruga del boix, que és també una espècie exòtica i invasora, doncs està provocant una mortalitat massiva dels boixos. De fet, si parlem d'indrets, podem parlar de Beget, de la comarca, i els entorns de Begets, els boixos actualment són esquelets, són completament morts o pràcticament completament morts. També hi ha una altra zona una miqueta per sobre de Sant Joan, direcció Camprodon, també que està, els boixos són mates de color marró que omplen el paisatge. Sí, ara se'n veuen poques, però pel que tinc entès, les erugues del boix són capaces de fer de dues a tres generacions en un estiu. És a dir, nosaltres hem passat ja una fase d'oruga, hem passat la fase dels papallones i ara diguem-ne que estaríem amb la cubança la segona fase d'orugues. Per tant, en pocs dies o en poques setmanes podrem veure una altra vegada moltes papallones que tornen a volar allà, que seria la segona generació d'aquest estiu.
Molt bé, alarmant, a més, el fet de la invasió boix, no tan sols per el fet que mati doncs, tots aquests boixos, que ja és prou greu, sinó també per tot el que genera, no? Entre d'altres, a tots aquests esquelets que ens comentaves a bosc tancat, que doncs, fan que el sotabosc sigui molt més sec i que augmenti el risc d'incendi, i que, com, si no m'equivoco, com estem ara mateix al Ripollès, en segons quines zones, potser aquestes que comentaves, en risc d'incendi, un fet que aquí al Ripollès no havia passat mai.
Bé, és una zona que poden haver incendis, però a causa de la seva temperatura més baixa de mitjana i la seva humitat més elevada per les precipitacions, és una zona doncs, que potser l'afectació dels incendis és menor, però evidentment si tenim una massa de combustible seca i que no és verda, doncs pot facilitar la propagació d'incendis. Sí, hem de tenir en compte que hi ha zones de la Garrotxa que l'afectació de la papallona del boix ja ve de fa més temps, que es parla que el 85% o més dels boixos són morts. O sigui que aquí sembla que anem cap al mateix camí.
Molt bé, Pau Ortiz, avui hem parlat d'aquest indret que es troba en el pas del Ter a Ripoll. A Ulldeter hem començat parlant d'aquest cranc senyal que hi aneu a buscar doncs, per fer-ne una recollida per bé, doncs, mirar de regular la seva població amb el perill doncs, que comporten per l'ecosistema. Hem acabat parlant de les orugues del boix, en tot cas, aquestes espècies invasores, que és una realitat, imagino, doncs, dels nostres boscos. Nosaltres avui t'acomiadem, gràcies per venir-nos a parlar d'aquest indret que tenim aquí a la nostra comarca del Ripollès.
Moltes gràcies.
Doncs un indret molt interessant, a més amb aquestes, parlar d'espècies invasores, que també és interessant sempre doncs, per tenir-les en compte i per saber si es pot buscar una solució. Ara el que volem fer és, us explicava jo l'actualitat, doncs que avui a Roses hi haurà aquest grup colombià, Morat, si us sembla, pels que no sé si us agrada o no, o si teniu entrades o no per aquest concert d'avui, de Festival de Sons del Món, doncs si teniu ganes d'anar-hi o encara no us ho heu plantejat, us posem un tema per fer entrar ganes de Morat. Escoltem aquest tema de Morat.
Pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales, 1 bolero, 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste. 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca.
nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Doncs amb aquest tema de Morat continuem endavant. No sé si... Jo tinc una mica de gana, no sé si podem posar una d'aquelles receptes que tenim, aquelles receptes que amb en Josep López, que és qui ha preparat aquests reportatges, doncs vam anar recollint sí. a l'escola hostaleria, que sí?
Sí, sí, ara ja va ser hora de començar a fer el dinar i us presentem aquest magnífic pastís de tonyina que ens ha explicat un alumne d'això, de l'escola d'hostaleria.
Del casal.
Del casal d'estiu de l'escola d'hostaleria. Endavant.
La cuina del mar i muntanya.
Gent de mar i de muntanya, avui de nou tornem a l'escola d'hostaleria de l'Alt Empordà, en el seu casal d'estiu de cuina i pastisseria. I avui coneixem una nova recepta de la mà d'en Martí Pomerola Soler, un nen de 14 anys que ens presenta el seu pastís de tonyina. Prepareu els fogons perquè comença la cuina del mar i muntanya. Els ingredients.
Pa de motlle sense crosta, tonyina, maionesa i una mica de tomata fregida perquè es barregin la tonyina i la tomata amb la tonyina. I per al toc final s'hi afegeix ou dur ratllat, olives verdes o negres i tomata cherry.
L'elaboració.
Posem el pa de motlle en una safata. A continuació posarem la tonyina barrejada amb la tomata i farem capes de... tomata i tonyina i podem fer les capes que vulguem. I per decorar posem el pa ratllat, una mica de maionesa i olives i tomata cherry.
Ja sabeu, gent de mar i de muntanya, tots de cap a la cuina a cuinar aquest pastís de tonyina tan estiuenc.
Doncs interessant aquesta recepta, aquesta proposta que ens acostaven des del casal de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, aquí, situada aquí a Figueres, eh? Aquest casal que ha tingut lloc fins ara tot aquest mes de juliol i que ens vam poder colar amb en Josep López, amb el company, doncs ens vam poder colar en aquest casal i els seus alumnes ens van portar aquestes receptes que irem descobrint al llarg d'aquest estiu, fins al final d'agost. Ara ens toca desvetllar el repte, no? Hauríem de parlar amb en Guillem, que li va tocar, en Guillem Planagumà de la veu de Sant Joan, li va tocar, va ser l'afortunat que li va tocar fer aquest repte, i dèiem de fer una màquina del temps, eh? Recordem els nostres oients, si potser acabes de sintonitzar-nos o no ens vas poder escoltar el dilluns, doncs el repte que vam plantejar era doncs, buscar temes de música i cançons doncs, d'èpoques passades. Guillem, aviam, explica'ns quin ha sigut el teu treball de recerca musical del passat. Com ha estat això?
Aquest repte, que a mi ja vaig dir que m'anava bastant bé, igual que hi ha alguns altres reptes més compromesos, jo que sóc molt de música, el repte d'avui era una mica light, no? Fer un repàs a la història de la música a través de cançons. I res, si voleu anem al gra directament, no? Ho he fet una mica una regressió temporal, no? De més antic a més modern.
Has començat a l'època dels romans o quina època has començat?
Gairebé. Allà hi havia cançons però se sentien fatal, aleshores he optat per coses una mica més contemporànies, tot i que la primera que anem a escoltar, que si voleu n'escoltem les primeres notes, de contemporània en de poc.
En Víctor l'està buscant, ens la posarà. El primer tema... desvella'ns alguna cosa més.
El disc ha estat engastat ja,
sí.
que ja té uns segons de silenci.
És que, clar, hem hagut d'anar a buscar la màquina dels vinils.
Jo us diré amb el repte, que vosaltres sabeu, no?, que quan poseu les vostres cançons tan bailongues sempre us les critico de manera molt constructiva i amb molt de respecte, no? A mi potser m'agrada un estil de música molt més reposadet, no? O si és festiu que ho sigui d'una altra manera, no tant com la bomba o la rama una petxugona, no? Llavors, mireu que per intuir el tipus de cançons cap on aniran, jo us diré que fent aquest repte he decidit que sóc d'hivern, tu.
Que ets d'hivern? Mira, com el company que entrevistaves el dilluns.
Que sóc d'hivern, perquè, bé, això... És així, no? És curiós, no? Quan busques cançons d'estiu... Mira, ja sona.
Aviam. No tinc ni idea de què és això, eh?
De seguida ho sabreu.
És molts anys 80, això, no?
Molt anys 80, exactament. Aquesta cançó del 82, que ara quan comenci a sonar ja sabeu quin és, però el que es deia, no? Quan penses en estiu... Mira, mira, mira. Aquesta veu, no us sona, de Mecano, amb el seu Mecolé en una fiesta.
Home, però...
La cançó del...
No t'agrada?
Clar, és el que us deia, no? Quan penses en estiu, és fàcil que les cançons que et ven al cap siguin gairebé de conya, no? Com la majoria de les que escoltarem avui. Algunes no tant, ja veureu. Però quan escolta, quan penses en cançons d'hivern, cançons de primavera, pots... Mira, mira.
És que...
Això, quan penses en hivern o en primavera o en tardor, potser et venen coses més profundes, més melangioses, no? En canvi, estiu és absoluta bogeria i... Total... Doncs aquesta cançó del 82, que va sortir de fet a l'abril, no va ser en ple estiu, però ho va acabar funcionant molt bé doncs, a l'estiu aquell dels 82. Els nostres pares, són els qui potser...
Home, que jo sóc del 86, eh?
Ah, mira, mira.
Aquesta ja és més...
Mira, aquesta cançó, això és la Sere G de la SketchUp, no? Abans si parlàvem d'una cançó, hem fet un salt de 20 anys, no? Mira, aquesta cançó és l'estribillo, deixem l'estribillo. Mira, aquesta cançó del 2002 va ser una de les cançons més exitoses de la història, eh? Estem parlant de número 1 a més de 25 països. Vull dir, una cançó que amb aquest Span English, no, va aconseguir ser número 1, doncs això, fins a més de 25 països. Aquesta cançó jo recordo ballar-la, eh? Jo amb els meus 23 anys el recordo ja... ara els tinc, no en aquell moment, ara els tinc 23 anys.
Eres molt jove, quan sonava aquesta cançó, però...
Recordo ser molt jove, tenia així, doncs, 6 o 7 anys, però recordo... ballar-la. Mira, si podem anar un segon enrere, la cançó aquesta de la Sere G té una curiositat que potser alguns de vosaltres no sabeu, és que aquesta cançó, aquesta lletra de A Sere G, H de G, de Hebe to de Hebe, era inspirada en una cançó prèvia, una cançó, evidentment, en anglès, una cançó de l'any anterior, una cançó que es deia Rappers Delight, del grup de hip-hop de Sugar Hill Gang, un grup, doncs, aparentment poc conegut, però Manuel Ruiz, que va ser qui la va composar, no?, per la SketchUp. Ja veureu, escoltem la lletra perquè és bàsicament l'exercici de pronunciar de manera, sense tenir ni idea d'anglès, del punt de vista espanyol, la lletra aquesta, i acaba sortint la Sere G, A G de G, de G to de G. Aviam si tenim temps.
El que passa que, clar, ara hauríem de buscar l'estribillo, perquè...
Clar, no sé si Víctor, tenim la cançó de Sugar Hill Gang, que és a la qual fa referència i, entre cometes, versionen, no?, a les SketchUp en aquesta cançó.
Aviam, l'estribillo.
Clar, és aquesta cançó que comença així una mica més groovy.
Vale, aquesta seria amb la que es van inspirar, no, diguéssim?
Exacte. Clar, que molta gent diu, ostres, d'on surt aquesta lletra de Sere G, H de G, de quina... És inventat completament, són monosíl·labs aleatoris. Doncs no, és aquesta cançó que bé, la lletra, si voleu, llegeixo. Mira.
Això que està dient aquesta cançó és la Sere G?
Clar, molt, molt espanyolitzant, no?
Home, ja hem fet una gran revisió. Ens queda un minutet, Guillem.
Vale, va, doncs anem ràpidament. A cançons que podem escoltar, bàsicament... Mira, aquesta també és molt mítica. Recordo haver-la ballat molt. Aquest Dragosta Intei, del grup romanès Ozone. És una cançó que es va fer famosa perquè va sortir en un anunci d'un cotxe aquí a Catalunya, i a Espanya, vaja, i va doncs revolucionar les xarxes. És una altra cançó molt mítica. I ja per acabar.
Va, per acabar.
Ai, si ho te pego. Altres cançons que han patat aquí a l'estiu català i a l'estiu espanyol sense estar ni en català ni en espanyol, eh? Ens escoltem aquesta en romanès i aquesta del Michael Teló. Ai, si ho te pego.
Si et sembla, Guillem, la deixem i anem als butlletins i després continuem al Mar i Muntanya.
Vinga, va.
s'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Salaón Solers, des del 1888. 130 anys d'experiència mantenint el secret i la tradició d'una curada elaboració artesanal. Salaón Solers, vine a assaborir les nostres anxoves a la platja, a la Casa de la Punxa, i no oblidis passar pel museu que hem obert a la Closa del Llop 40. Consulta'n tots els detalls al nostre web anxoves.com. Salaón Solers, el gust per la feina ben feta, patrocina la retransmissió de la cantada de veneres de l'Escala.
La xarxa.